migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 23 de març. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre fem, els titulars de la jornada. Es frenen els ingressos de pacients positius per Covid aquí a Calella.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva reporta tan sols 3 ingressos de pacients amb positiu per Covid a l'Hospital Sant Jaume i cap al sociosanitari d'ençà de l'hospital de dijous passat. Ara mateix hi ha 22 persones ateses als centres calellencs, 5 menys respecte a l'últim recompte. En els darrers 4 dies s'han produït 3 defuncions.
I en aquest context, l'Hospital de Calella, que recupera les visites, recupera les visites als pacients no Covid.
Es permetran les visites en horari de migdia o tarda i només podrà entrar un acompanyant i sempre haurà de ser la mateixa persona. Les visites a l'hospital estaven suspeses des de principis de gener quan la situació epidemiològica va empitjorar i el nombre de contagis es va disparar.
La volta s'acomiada de Calella, amunt, fins aviat.
Les bicicletes de Richard Carapaz, Peter Sagan o Chris Froome, Alejandro Valverde i Marc Soler, l'elit del ciclisme internacional, han rodat per Calella en el dia que va marcar un abans i un després de la relació que ha tingut la ciutat amb la Volta Ciclista a Catalunya.
Ahir va ser l'última edició en què Calella acollia l'etapa inaugural de la prova ciclista. A tot això, el president de l'Espai Caixa, que ha esclatat davant la indiferència, diu, de la classe política local a la seva reivindicació d'un centre integral per la gent gran de Calella.
I és que Josep Maria Granyó va reforçar la seva petició arran de la investigació que va fer sobre el testament de Lluís Llobet.
Granyó, que avui ha llegit un manifest de queixa en el decurs de la tertúlia del programa La Ciutat. Avui a l'informatiu en recuperarem alguns fragments. Altres qüestions. L'associació Dret a Morir Dignament aconsegueix el seu objectiu.
I ho fa després que el Congrés dels Diputats hagi aprovat la legalització de l'eutanàsia, convertint Espanya en el 7è país a tot el món en legalitzar-la. Ara, des de l'entitat, es mostren molt il·lusionats i asseguren que vetllaran perquè la llei es compleixi i per donar-la a conèixer a tothom.
I pel que fa a la previsió meteorològica, avui un dimarts assolellat, ha de ser així el que queda del dia, estabilitat meteorològica amb temperatures màximes que avui arribaran als 17 graus, pujaran demà dimecres també en el marc d'un dia dominat pel sol. Comencem. En els últims 4 dies, l'Hospital Sant Jaume ha registrat només 3 ingressos de pacients positius per coronavirus, cap al sociosanitari. Es frenen, doncs, les entrades Covid als centres calellencs de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on, segons l'últim recompte d'aquest dilluns, hi ha 22 persones ateses. En aquest període de temps, sí, s'han produït 3 defuncions.
I baixen 5 persones el nombre de pacients ingressats per Covid als centres calellencs de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva respecte a l'informe de finals de la setmana passada. Actualment n'hi ha 13 a l'Hospital Sant Jaume i 9 al sociosanitari. A l'hospital s'han registrat 3 ingressos i s'han donat 5 altes, dues de les quals són trasllats a d'altres centres sanitaris. També s'hi han produït 2 defuncions. Segons reporta l'organisme sanitari, al sociosanitari s'hi ha produït la tercera mort per Covid. En els últims 4 dies no s'hi compta cap ingrés ni cap alta mèdica. Tenint en compte tots els centres de la corporació, el nombre de professionals en aïllament per la Covid és de 3 persones.
I aprofitem per conèixer com estan ara mateix els indicadors epidemiològics quan estem a les portes de Setmana Santa, per tant, risc de rebrot i taxa de reproducció, que pel que veiem continuen en un llindar molt alt aquí a Calella, com és tònica general al conjunt de Catalunya.
El risc de rebrot és de 348 punts, molt alt, mentre que l'RT és de 1,62, indicant que l'epidèmia es troba en fase expansiva. Segons dades aportades pel grup de recerca Biocom de l'UPC, a Calella, en els últims 7 dies, s'han confirmat 23 casos positius de coronavirus. L'acumulat de les dues últimes setmanes és de 44 casos.
I des d'aquesta setmana, des d'ahir dilluns, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que ha tornat a permetre les visites als pacients no Covid que hi ha ingressats a l'Hospital de Calella, una mesura que coincideix amb la situació d'estabilització dels casos de coronavirus al centre. No obstant això, Naomi, aquesta lleugera obertura ve acompanyada també d'unes estrictes mesures per evitar els contagis.
I les visites als pacients ingressats a medicina interna s'hauran de fer durant una de les dues franges horàries que estableix el centre, la primera de 1 a 2 del migdia i la segona de 7 a 8 del vespre. Durant les visites només es permetrà l'entrada d'un acompanyant per pacient, que sempre haurà de ser la mateixa persona per minimitzar riscos. A més, els familiars hauran de dur posada la mascareta durant tota la visita, a ser possible una quirúrgica, i s'hauran de rentar les mans a l'entrada del centre i també de forma freqüent durant el transcurs de la visita. Les visites en aquest centre, a l'Hospital de Calella, estaven sospeses des de principis de gener, quan la situació epidemiològica va empitjorar i el nombre de contagis es va disparar.
Les bicicletes de Richard Caparaz, Peter Sagan o Chris Froome, les d'Alejandro Valverde i de Marc Soler, ells són l'elit del ciclisme internacional, van tornar a rodar ahir dilluns per l'asfalt de Calella, el dia que marcava un abans i un després de la relació que ha tingut la ciutat amb la Volta Ciclista a Catalunya. En aquesta edició del centenari ha estat l'última en què Calella aculli l'etapa inaugural de la prova. Ha estat l'aposta del govern municipal per portar esdeveniments esportius que entén projecten la destinació turística local. Ahir era dia de fer balanç d'aquests 9 anys de relació. Escoltem el que en fan, d'una banda, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i també Rubén Peris, el president de la Volta Ciclista Catalunya.
Ha estat una experiència extraordinària, un agraïment enorme a tots els hotelers per la seva complicitat, a la direcció de la Volta Ciclista de Catalunya per la seva comprensió i, a més, per aquestes bones vibracions que hem tingut, per aquesta cadena de confiança que hem tingut a l'hora de treballar, i per nosaltres ha estat un orgull absolutament enorme de poder ser en aquests dies un lloc de referència del que és el turisme esportiu mundial.
Jo venia a Calella aquests 9 anys, era venir a casa, i amb la, repeteixo, amb l'Ajuntament, amb els hotels, amb les persones que han col·laborat amb nosaltres, em sento molt a gust i molt content.
Seguint un estricte protocol de seguretat, els corredors van iniciar des de la Riera cap Aspre el primer dels 7 dies de volta. Encaraven una etapa de mitja muntanya exigent que els va portar al Montseny per tornar novament aquí i creuar la línia d'arribada on el públic els esperava.
La Volta s'ha acomiadat de Calella com a ciutat d'etapa inaugural en l'edició del centenari. Passa el testimoni a Sant Feliu de Guíxols, però amb la garantia que tornarà a passar per aquí.
Tindrem una etapa important. Nosaltres seguirem formant part del relat de la Volta Ciclista de Catalunya i formarem part sobretot per una raó. Primer, perquè ens agrada l'esport. Segon, perquè creiem en aquest aconteixement tan important. I tercer, perquè nosaltres, en bona mesura, formem part d'una manera clara i rotunda amb la història tradicional del que representa la Volta Ciclista de Catalunya.
A micròfons a Ràdio Calella Televisió, l'alcaldessa s'ha referit a la Volta com una estructura d'estat esportiva per Catalunya, amb qui la ciutat comparteix valors i que, de retruc, ajuda a la promoció turística de la destinació. En aquest sentit, es reafirma en l'aposta que es va fer el 2011 i s'ha mantingut durant 9 edicions.
I lamenta que sigui objecte de crítiques per part de l'oposició. D'Esquerra diu que les darreres declaracions demostren que tenen una visió política del segle XIX.
Lamento moltíssim que un partit del qual tindrà la presidència de la Generalitat puguin pensar, doncs, que una activitat d'aquestes característiques amb una projecció internacional com és la de la Volta, no? Realment no es mereixi que nosaltres puguem ser anfitrions.
L'oposició ha centrat les seves crítiques sobre la Volta pel retorn que ha tingut la inversió que s'ha fet per acollir l'etapa inaugural i que alguns xifren en més de 330.000 euros. Denuncien que mai s'han encarregat els estudis que avalin els beneficis que el govern municipal defensa que s'han obtingut.
Una i 10 minuts, seguim en directe a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió, avui que és dimarts 23 de març. Altres qüestions. El president de l'Espai Caixa ha esclatat davant la indiferència, diu, de la classe política local a la seva reivindicació d'un centre integral per la gent gran de Calella. Josep Maria Granyó va reforçar la seva petició arran de la investigació que va fer sobre el testament de Lluís Llobet. D'ençà de fer-ne públiques les conclusions, ha explicat que cap dels polítics actuals, tampoc els governants que ha tingut Calella des del 1969, se li han adreçat per donar-li cap explicació. Es queixa, doncs, que s'utilitzi el silenci administratiu per donar carpetada al cas. Avui a la ciutat, on hi ha participat com a tertulià, de fet ho fa cada setmana, Granyó ha fet lectura d'un manifest en què reclama l'equipament i exigeix que s'escolti el col·lectiu.
Granyó ha explicat que li han arribat a les orelles expressions de mofa cap a la seva actuació per esbrinar si s'havien complert les voluntats del calellenc que va deixar les tres finques a Calella amb el prec que servissin per a la gent gran desatesa. Durant aquest temps, el president de l'Espai Caixa no ha tingut cap retorn per part dels dirigents locals, la qual cosa l'ha indignat i entristit perquè no ho entén com una falta de respecte cap al col·lectiu que ell representa.
No demanem subvencions ni ajuts a fons perdut. La nostra contribució a l'economia supera amb molt el que sol·licitem. El retorn és manifest. Exigim proporcionalitat. Com a punt final, exigim respecte i que se'ns escolti. Sabem que als polítics els agrada més ser escoltats que escoltar. No volem ser invisibles en aquesta societat, sent només visibles en períodes electorals. No volem almoines ni comprensió forçada, així com tampoc paraules buides i complaients. Volem ser tractats d'igual a igual, escoltats i obtenir respostes clares i sinceres. No volem promeses, volem fets.
I aquests fets per Granyó passaria per construir el centre integral de la gent gran des d'on es puguin atendre totes les necessitats que té el col·lectiu, socials, formatives, d'integració tecnològica o sanitàries.
El que reclamem, centre integral o centre cívic integral, ens correspon per justícia, per deute moral i per necessitat social. Podria ser l'inici d'un nou model de convivència social a Calella. Seria pionera amb aquesta activitat. Senyors, és imprescindible un regidor exclusiu que representi la gent gran, que participi en les decisions municipals, que corregeixi el gran dèficit actual de propostes orientades a la gent gran.
Aquests són només alguns dels fragments del manifest que Josep Maria Granyó, el president de l'Espai Caixa, ha llegit avui en el decurs de la tertúlia del programa La Ciutat, un manifest que trobareu íntegrament al nostre portal de notícies. Granyó, que ha recordat a tot això que el col·lectiu de gent gran representa el 25% de la població i que la seva contribució a la societat és molt important a nivell fiscal també, però sobretot de coneixement i saviesa. El butlletí oficial de l'Estat ha de publicar al llarg del dia d'avui la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia que va aprovar la setmana passada al Congrés dels Diputats amb els vots en contra només del Partit Popular i Vox. La normativa que entrarà en vigor d'aquí a 3 mesos estableix que aquesta pràctica es podrà dur a terme als pacients que ho sol·licitin i es trobin en un context de patiment greu, crònic i impossibilitant o que pateixin una malaltia greu incurable. Aquest és textualment el que diu aquesta llei, que s'ha rebut amb molta il·lusió. Des del col·lectiu Dret a Morir Dignament celebren que Espanya sigui ara ja el 7è país de tot el món en legalitzar l'eutanàsia, malgrat que asseguren aquesta arriba en retard.
Fa 37 anys que aquesta associació Dret a Morir Dignament a Catalunya lluita per aconseguir aquest dret i permetre que les persones que ho desitgin tinguin una mort, com diuen ells, dolça. En una entrevista a La Ciutat, la vicepresidenta de l'entitat, Isabel Alonso, ha celebrat l'aprovació de la llei i ha explicat que per fi es farà justícia amb les més de 300 persones que cada any contacten amb la seva organització buscant suport i una solució al seu patiment crònic.
L'associació s'apropa a un número anual d'entorn a 300 persones que volen anticipar la seva mort i que no troben solució, que no trobaven solució fins ara a la situació legal que teníem. Estem als 37 anys ja des de la Fundació i ja des d'aquell moment dels tres objectius que ens proposaven, un era la legalització de l'eutanàsia i tenim un clima molt favorable amb un 87% de la població partidari de la legalització de l'eutanàsia, o sigui que molt contents.
També apunten que la llei és molt garantista i que aconseguir l'eutanàsia no serà pas un procés senzill, com apuntaven algunes veus. Exposen que s'hauran de complir una sèrie de requisits, com tenir una malaltia greu incurable o patir una que incapaciti i minvi les facultats. I serà llavors una comissió de garanties formada per professionals l'encarregada de decidir si s'administra o no. La norma també estableix que només ho podran demanar les persones majors d'edat, que tenen nacionalitat espanyola o residència o fa més de 6 mesos que estan empadronats en algun municipi de l'Estat. A més, a l'hora de sol·licitar-ho, el pacient haurà d'estar en plenes facultats mentals i ser conscient del que està demanant. És per això que des de l'entitat remarquen la importància de tenir un document amb les voluntats anticipades.
Sempre que nosaltres estiguem conscients i capaços de decidir, haurem de demanar nosaltres l'eutanàsia per escrit 2 vegades i, a més, haurem de signar el consentiment informat abans de la praxi. Ara, si nosaltres estem preocupats per si quan arribi i volem deixar segur que es podrà fer, ho hem de fer, ho hem de posar al document de voluntats anticipades. O sigui, el que sí que permet la llei és que tu facis la demanda quan estàs bé, quan et poses posar, i ho deixes escrit al document de voluntats anticipades.
Des de l'organització també exposen que hauran d'estar molt pendents perquè s'apliqui el correcte funcionament de cadascun dels passos i seguir un dret real i garantista per a tothom. Alonso també avisa que els metges estan en tot el seu dret a fer objecció de consciència.
Sí, poden fer objecció de consciència i a nosaltres el que ens preocupa és que estem d'acord amb l'objecció de consciència, però hem de garantir que les persones que vulguin fer ús del dret ho puguin fer. Per tant, no pot ser que a una ciutat o a un hospital les institucions no poden fer objecció de consciència. Poden fer objecció de consciència a les persones. Mm-hmm.
Per la seva part, des de PP i Vox, partits que van votar en contra ja han avisat que portaran la llei al Tribunal Constitucional. No obstant això, des de Morir Dignament no creuen que prosperi pels precedents que tenen en lleis que van provocar la mateixa controvèrsia com la de l'avortament, el matrimoni homosexual o el divorci.
Altres notícies a comarca. Diverses escoles i instituts de Mataró i de tot el Maresme estan patint una onada de robatoris durant aquest passat cap de setmana. Centres com l'Institut Escola Àngela Brançuela i la Mar Mediterrània a Mataró o també la Misericòrdia de Canet han estat víctimes de nous assalts. En el cas dels centres mataronins, els lladres han sostret material informàtic per valor de 30.000 euros. A Canet es van endur també diversos ordinadors portàtils que cedien a alumnes i diners en metàl·lic de la fa de l'escola. També a Canet van trencar la màquina de vending per endur-se'n la recaptació. Aquests tres casos no són aïllats. També es van produir a finals de febrer un robatori a l'escola Joan Maragall d'Arenys de Mar. En aquest cas, els lladres es van emportar 17 ordinadors portàtils. El passat dissabte també va haver un intent de robatori a Arenys de Munt, però la policia va detenir tres menors quan intentaven entrar a robar al centre. I un programa pioner impulsat per l'Hospital de Mataró ha demostrat que la rehabilitació millora la fatiga i la dificultat respiratòria dels pacients que han passat la Covid. Segons aquest estudi, el 10% dels pacients que no tenien problemes previs acaben presentant símptomes de manera persistent. Però gràcies a la rehabilitació, la situació pot millorar. Després d'una trentena de sessions de rehabilitació, han comprovat que la capacitat mecànica dels pacients millora un 40% i la respiratòria un 20%. En el programa hi han participat un total de 77 pacients amb una edat mitjana de 55 anys i una mitjana d'ingrés a l'hospital de 25 dies. Des del programa de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital afirmen que els canvis observats després de la rehabilitació indiquen una millora de la musculació del pacient, de la seva salut cardiorrespiratòria, així com de la força muscular, amb una menor despesa energètica a l'hora de dur a terme una activitat física. En esports, el Termotur Calella, que ha perdut aquest passat cap de setmana per 4-2 davant el Charlots Grill de Badalona. Els calellencs jugaven, de fet, el liderat provisional de grup. L'equip badaloní, però, va acabar aconseguint la victòria, tot i els dos punts aconseguits per Aitor Puig.
I amb en Comur i Martí Garrido es van quedar sense puntuar, tot i que van tenir opcions, però els jugadors del Baladona van estar molt més encertats en moments decisius. En la categoria preferent territorial, el Suris Calella va guanyar el Badalona, col·locant-se líder en solitari al seu grup. Va endur-se la victòria dels dos partits amb una actuació destacada de Xavi Avió, que va guanyar els quatre individuals.
Aquest cap de setmana comencen els concerts del 22è Cafè Jazz que organitza el músic Juan Carlos Narciquian, que tira de contactes i d'agenda per portar a Calella el bo i millor del panorama internacional, com ja va passar pel cicle nadalenc que ell mateix impulsa. La programació es desenvoluparà a l'aire lliure per qüestions de seguretat sanitària. S'ha escollit un dels establiments que sempre ha estat al costat de Narciquian en totes les propostes que organitza. Al mig del passeig Manuel Puigvert, a la terrassa del bar La Gàbia i a l'hora del vermut, un festival que seria l'enveja dels grans clubs i sales de Nova Orleans, allà on va néixer el jazz.
En declaracions al programa La Ciutat, Juan Carlos Narciquian ha explicat que la programació del 22è Cafè Jazz combina músics residents amb primeres actuacions de primer nivell mundial.
Tenim aquests músics residents i músics nous que ens visiten. Calella, amb el patrocini, suport i iniciativa de l'Ajuntament i la col·laboració dels bars, rep músics de jazz i estils afins, com podria ser el jazz, jazz world o ètnico. Rep a músics que te'ls pots trobar als festivals de jazz dels millors del món. O sigui, tenim una qualitat de continguts molt, molt, molt important.
Aquest cap de setmana, el primer tastet. Dissabte al migdia hi haurà l'actuació del quartet Diego's Brothers i diumenge la formació liderada per Gorka Benítez. Aquesta edició retrà homenatge al recent desaparegut Marc Budaló, amic i col·laborador del certamen musical calellenc i un músic molt estimat per a tota la professió.
Meti Polit us ofereix el temps. Molt bé, doncs encarem la recta final de l'informatiu, coneguent la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Pocs canvis en una situació meteorològica que avui ens tornarà a portar domini del sol a tota la comarca. Si apareix algun núvol serà primer i poc important, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra durant les hores centrals del dia. Això farà que tinguem temperatures màximes una mica més baixes respecte a les d'ahir. De tota manera, si hi arribaven puntualment els 18, fregaven els 19 graus fins i tot, avui quedaran al voltant dels 17. Per tant, la temperatura seguirà molt suau i agradable al centre del dia. Demà i demà passat, més o menys el mateix, tot i que dijous poden aparèixer alguns núvols baixos a prop de la costa.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Vinga, doncs, 6 minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. És el moment de posar el punt i final a l'info migdia d'avui, dimarts 23 de març. Gràcies, Naomi Esteve. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres. I tornarem demà puntuals a la 1 amb més notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.